Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La paraula polisèmica d'avui m'ha fet pensar en que per fer aquest programa picam moltes portes, allò toc-toc, que podria xerrant-ho de mina, aire, de dret, de flamenc, de barba. És que ens donen molt de joc les paraules polisèmiques i les seves excepcions, però sense cadascuna de les persones que passeu per aquí, aquest programa tampoc tindria sentit. Així que gràcies en els convidats per obrir-nos les portes quan picam, a l'equip del programa per no cansar-vos de picar pedra. Picar la paraula d'avui i pot ser vos sorprengui per on ens durà. Així que soni la música. Crec que ara més d'un oient s'arrencaria a ballar. No ho sé, jo si en Tomeu Canyelles. Has començat a moure els peus, Tomeu? Com estàs?
Jo, bones, com anem? Ja en aquesta hora sí que he de dir que ja un pot de ballera sí que tenc.
Sí, no?
I ja en aquestes hores del dia, per descomptat que sí. Ballar mai està de més.
Mai està de més, i tenim aquest clàssic de Nahel. En Tomeu Canyelles és moltes coses, és historiador, és periodista, està especialitzat, entre altres coses, en l'estudi de processos culturals derivats dels impactes turístics i actualment director de Nova Editorial Moll. I si l'han convidat avui és pel seu llibre titulat Els picadors mallorquins, seductors i seduïts durant el boom turístic, publicat per Leonard Montaner Edito. Tomeu, picar la paraula d'avui. Quin va ser l'auge del picador i com era aquell jove mallorquí del boom turístic?
Jo podria dir que és essencialment com una subespècie, d'alguna forma, provocada també com un d'aquests impactes del turisme. Bàsicament, no perdem mai de perspectiva que també és l'oportunitat de l'auge del turisme no només era econòmica, sinó també de simbiosi cultural, no? I això va fer que un moment determinat de la nostra història pues, començàs a arribar gent de fora, amb diferents codis morals, diferents estètiques, diferents llenguatges, etc. I deixàs també com un impacte social local. Evidentment, aquí és quan hi comença a haver un cert oportunisme, perquè per un d'aquests motius, no? Molts de joves, i estic dient especialment de gènere masculí, varen veure una gran oportunitat en sovintejar lotes estrangeres, més que res perquè bueno, hi havia una contrapartida, no només de relacions, podríem dir, afectives o sexuals, podríem dir-ho així, sinó també per conèixer diferents formes de veure el món, de veure la realitat i, sobretot, tenir a disposició fonts directes d'aquells països de l'Europa lliure i democràtica.
Uh-huh. Clar, no hem d'oblidar en quin moment ens trobam, no? Vares analitzar anys 50, 60, 70, més o manco.
Sí, principalment. Uh-huh. Principalment va ser allò que un més o manco des del 55, 56, que ja comença a haver alguna menció a la premsa, fins, sí, pràcticament mitjans dels 70, que és quan ja se comença a considerar que el picador ja és reducte d'una Mallorca pintura del passat, però sí. Bueno, també se podria demostrar que això no era tan cert.
Uh-huh. I en quin moment vas pensar que els picadors te podien ajudar a explicar el fenomen del boom turístic, que encara avui mos condiciona?
Jo crec que mos expliquen moltíssimes de coses, a part dels canvis culturals pròpiament dits, no? Jo crec que revelen molt clarament les contradiccions de la moral de l'època. Llavors també no perdem de perspectiva que tota la narrativa que s'havia construït entorn d'ells, mitjançant articles de premsa i com algunes mencions a llibres, pues era essencialment la de seductors. I quan realment no és només així, d'acord? També ells no és que més fossin actors actius, sinó també ho eren passius, no? Hi havia com un procés de mitificació també molt, jo crec que molt construït també per la memòria, pels enganys de la memòria més aviat, i pensava que era una oportunitat en el seu moment, perquè ja és un assaig que té un grapat d'anys, per poder oferir, jo crec, una lectura desmitificadora i que d'alguna forma mos mostrés què hi havia darrere, més enllà d'aquesta imatge tòpica i fins i tot humorística que mos ha arribat fins als nostres dies, no?
Sí, sí.
I això, bueno, mos va dur pues, un petit assaig que en el seu moment pues, mos va, jo crec que va permetre entendre'ls un poc millor. Sí. I també entendre l'altra part, no? La de les dones, que han estat com a essencialitzades en l'etiqueta de sueques, tot i no sí. necessàriament venir
sí.
de Suècia.
Sí, sí. Mira, m'ho has tret des cap, perquè ara ho pensàvem, aquell, com era aquella que viene les sueques, no? Però manec, sí. a posar cert tipus de pel·lícules ara mateix. Però mira, n'hi ha una que se diu Bahía de Palma, o se deia Bahía de Palma, i sí. escolta, sonava així.
Mario, qué alegría. Parece imposible.
¿Qué haces en Mallorca?
Estoy pasando unos días en casa de mi tío. He llegado esta mañana.
Para ser tu primera noche en Palma, no la aprovechas mal.
Mi prima se ha empeñado y empiezo a estar algo preocupada.
¿Esa es tu prima?
Sí, mi prima.
Su prima, sí, sí, va con su guapísima rosa alemanya, en aquest cas el que Somes dirigeix amb parsimònia cap Arturo Fernández en aquesta pel·lícula de 1962 titulada Bahía de Palma. I aquí tenim aquests clubs també mítics, no? On havia aquesta... on se movien lliurement i bé, els picadors, no, Tomeu?
Sí, evidentment, perquè també... mai perdent de perspectiva que una cosa és la realitat del litoral d'aquesta Mallorca o d'aquestes Balears, per extensió, insisteix que amb bombardejades per secció del turisme i de soci nocturn, i l'altre era l'interior de les illes, no? On Pentura el temps transcorria de forma diferent i on Pentura no hi havia aquesta accessibilitat cultural a les discoteques. Però bé, al final se demostraria que també la popularització de mitjans com per exemple les motos o petits cotxes va afavorir la mobilitat de grups de joves cap al litoral i bé, d'alguna forma reforçar tot aquest fenomen d'exploració, podríem dir, que es va viure en aquella època de 60 i part dels 70.
Uh-huh. I per què els hi deien picadors? D'on surt aquesta expressió?
Uau, hi ha moltes teories, la veritat. És vera que ja en el seu moment figures com fins i tot en Camilo José Cela o en Josep Malià van intentar reflexionar. Hi hauria moltes de teories, però no perdem de perspectiva tampoc que un moment determinat, abans de que se'ls aconegués com picadors, la premsa ja illenca i fins i tot mitjans peninsulars els va qualificar de mosquitos.
Ja.
D'acord? Com se van els mosquitos, els mosquitos fan secció d'estar al voltant d'una persona, sí. donar-li voltes, posar-s'hi damunt, picar, extreure alguna cosa fins i tot, que seria la sang,
sí,
no?
Sí.
Bueno, un altre concepte que era de picaflor. Jo crec que tot això pues, va modelant i un tipus de paraula que va tenir, jo crec que en el seu moment, molt d'impacte social i que avui mos ha arribat com a resquici d'aquesta època passada.
Ja, tu fas servir aquesta figura per explicar els boom turístics. Aquests picadors tenien bona fama, eren part de la festa, o tenien també detractors en una societat franquista, perquè pràcticament se varen moure dins una societat franquista.
Sí, en el principi, els primers anys, i jo crec que pràcticament fins a la segona meitat dels anys 60, la figura dels picadors està fortament estigmatitzada, d'acord? Perquè per començar, anem a dir-ho així, la seva acció, la seva forma de veure el món i de viure la vida xocava de ple amb un tipus de moralitat que era la que havia intentat inocular el franquisme en els infants des dels seus primers anys. Però llavors també és vera que aquesta visió negativa també corresponia que hi va haver en un principi com un temor important per part de hotelers, dels empresaris i dels agents turístics, de que realment els picadors oferissin una mala imatge de la joventut de Mallorca, que resultassin molets en aquestes al·lotes, no? Hi ha algunes enquestes fetes a principis dels 70, me'n recordo una de Ràdio Popular, on demanaven a les al·lotes estrangeres que pensaven, no? I essencialment deien que eren uns tios molt pesats, no? que estaven allà tot el rato damunt, i que si xerrant, i que si vols ballar, i que no sé què, i essencialment els hi provocaven aquest rebuig. Jo crec que amb els anys, la visió romàntica que han tingut del turisme, d'acord, de com hem idealitzat el creixement turístic dels anys 60 i 70, també d'alguna forma ha contaminat aquesta visió del picador, sí. I ha generat pues, judicis més favorables, no? Avui en dia jo crec que hi ha una reflexió diferent, insistes, jo crec que a partir de textos que hem pogut fer en Mary Nash, de la Universitat de Barcelona, en Francesc Vicenç, els assaigs que jo mateix vaig fer fa un temps, pues, tot això també mos ajuda a entendre millor el marc moral d'aquella època i sobretot no veure'ls com aquests triomfadors necessàriament, sinó també com a part d'una època de descobriment, insistes, no només seductors, sinó també seduïts.
Uh-huh. Interessant, molt interessant aquest punt de vista. Parlaves de motetes abans, no?, i de cotxes, per anar d'una banda d'una altra. Vinga, anem a posar-li banda sonora. Quiero una moto frigoleta que me sirva para poder. Y quiero una camiseta que tenga el número 10. Pero podré llegar a cualquier lugar. Llegar, mirar y regresar. Y así cantaban los bravos, també. Els picadors també arribaven, miraven i se'n tornaven, com cantava aquest grup, els romansos varen fer arrel.
Un pot de tot, la veritat, un pot de tot. Sí que és vera que fixem-nos que hi ha moltíssimes de persones aquí a Mallorca que tenen un llinatge mallorquí i un llinatge estranger, no? Per tant, jo crec que és un indicador de que molts d'aquests romansos d'estiu pues, finalment van resultar-se amors verdaders, no? Hi havia una visió molt humana també en relació a les relacions, no? I vull dir amb això de que a vegades aquest sovintatge amorós d'un estiu se trasllava a relacions de pistolars, que va fer que també molts d'aquests al·lots mallorquins pues, poguessin rebre objectes culturals, com per exemple discos, abans de que aquests fossin editats a Espanya, no?
I d'avui la paraula picar, que és la paraula polisèmica d'aquest capítol, mos ha duit fins als picadors mallorquins seductors i seduïts durant el boom turístic, un assaig de Tomeu Canyelles, que està capaç d'explicar el boom turístic dels anys 50, 60 i 70 a Mallorca, estirant d'aquests Latin Lovers mallorquins. Tomeu, moltíssimes gràcies, perquè fa més de 10 anys, 10 anys o 11, que vares escriure aquest assaig, però sí. Avui l'hem tornat a dur l'actualitat. Gràcies en aquesta paraula.
Moltes gràcies per recuperar-lo.
Gràcies a tu per escriure'l. Gràcies i bon estiu.
Vinga, gràcies, bon estiu.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Y una naranjilla parique la tribilla cogiendo aceitunilla.
Hemos parado pa' comer.
Y unos choricillos puestos en la candelilla pinchos con un palillo.
Hemos parado pa' comer.
Y en el almendrillo amarrada burrilla, ella come hierbilla.
Hemos parado pa' comer.
Y en la albarraíla puesto hasta el botijillo lleno de agua fresquilla.
Juan Antonio Fernández, ¿cómo estás?
Hola, Araceli, ¿qué tal? ¿Com va?
Molt bé, professor de cuina de Cies Guia en Colón Casas, noves de Solla. Tu piques quan cuines?
No hauríeu de picar entre menjades, eh? Però a banda del dinar, a banda de sopar, una picadeta sí que va bé.
Mos proposaries un sopar, per exemple, de picada, això que menges una coseta, una altra, una espipellada, per compartir amb amics una nit d'estiu?
Sí, sí, claro, mira. Us he preparat un parell d'idees, com sempre, les idees són això, són idees i després cadascú que li doni estoc, estoc personal, no? Podríem començar, per exemple, per unes, això queda molt bé i sorprendeu la gent, unes olives arrebossades.
Sí,
això vos promet que queda super. Agafar unes olives d'aquestes típiques pessides d'anxova, sense pinyola, sense pinyol, i les passau per farina, per ou i per galleta picada o pa arreat. I això ho fregiu com si fessin mini croquetes. I queda super bo. Tenen el gustet àcid de la oliva tot a dins, arrebossat, i queda molt bé. Això per fer... Les he pogut deixar fetes un període d'hores abans, les deixeu dins, dins el refrigerador i en darrer moment les fregiu. Tingueu aquestes olivetes farcides, arrebossades.
Que bo, molt bé.
I després, si haurà quedat, heu fet amb olives verdes, heu fet les olives arrebossades, en les negres, però feu una olivada. Agafeu olives negres, li lleveu espinyol, li afegiu un període d'anxoves, un pot de jovert, un pot de conyac i un pot de mostassa. I això li donava túrmix. I fes un paté.
Sí.
Aquest paté l'empleava per posar unes torradetes, per posar amb unes galletes, per posar amb un grissinis, qualsevol cruixent d'aquests. Una vegada teniu les olivetes preparades, anem amb els plats principals. Unes mostradetes de bordell. Bo, això sí que queda molt bo i queda molt sorpresiu.
Mm.
Agafeu unes gambes i uns muscles i el provem amb una brotxeta, alternant amb una miqueta de fruita. Ara que hi ha melicotons o que hi ha figues, però alternant melicotons, figues, gambes i muscles. I això també ho passeu per farina o galleta i ho fregiu. I queden aquestes brotxetes agredolces. Queden molt bones.
Que bo, molt bé. Que original, molt bé, molt bé.
Després, una brandada de bacallà. Jo us he tirat receptes senzilletes. Agafeu dos bocinets de bacallà de salat, aigua bullir, amb ceba i un poquet de pastanaga, i quan s'aigua bull, ficau el bacallà de dins i atureu el foc, que no bulli el bacallà. Deixeu que se refredi i en ese refredat que fa el bacallà, el picau i el mesclau amb una miqueta de patata bullida i un oli d'all, que heu agafat un pot d'oli, heu fregit dos gallets, i això va dins la brandada. I això també, com a aperitiu, damunt unes galletetes, unes torradetes, i això... I ja que tenim patates bullides i tenim saigo que m'emplea per bullir el bacallà, hi bulliu un pot de pop. I després agafeu puré de patata, feis una bolla de puré de patata, trempadeta, i en aquesta bolla li afegiu, és a dir, li afegiu bocinets de pop per damunt, de forma que afegiu com a mini pilotetes de puré de patata amb el pop per damunt. I ja per acabar el nostre berenar sopar d'estiu, un filet de salmó. Mm-hmm. També quan feien comprant salmó, que mos queden les espines o el cap, per aquesta carn li pegam un bull, la traiem d'aquí de dins i li afegim una miqueta de mantequilla clarificada, una miqueta de ceba picada i unes tàperes.
Mm-hmm.
I amb això fem un paté, fem una pasta. I aquesta pasta és el mateix. Tenim la taula on tenim tots els crackers, no? Les galletetes, els pas, totes aquestes torradetes, i posam, pues això, les olives farcides, la brandada, el salmó, l'olivada, les bulletes de pop i la mosgada de bordell, i hem fet un berenar o un sopar d'estiu fantàstic,
que
acompanyat
bo.
Amb una miqueta de vi blanc de Guia i bona companyia. Jo crec que tenim un sopar d'estiu ben a punt.
Amor meu, d'on teus tanta puresa, per favor. Ai, julivert, digue'm més. Poses cada plat en un altar.
De pinyol vermell, Juanan, clar que sí.
Sí.
I escolta, per acabar, sé que t'agafo un poc, a lo millor, no sé si a contrapeu, però ets un mestre, així que ho saps, alguna picada d'això que dius. I afegiu la picada a l'arròs brut, no sé, qualsevol menjar que tu ara diguis. Aquesta picada és la picada estrella, la bàsica. Com seria?
Mira, moltes de les recetes de cuina mallorquina donen aquesta picada que té diverses funcions. La picada, com ja sabeu, pot ser feta a partir de pa arreat, de pa fregit, mala picada, pot d'un ronyonat, s'ha de dir que parlàvem de cor, pot d'un bocinet de cor de dins, té diverses funcions. Una d'elles és aromatitzar, perquè en aquesta picada li afegim elements aromàtics. Una altra funció que té és de lligar, perquè li afegim espà i les metles, i això ens dona textura en el nostre cuinat, per exemple, unes genties, un peu de porc, un callos, tot això amb aquesta picadeta, un arròs brut, vale? I també ens dona color, perquè en aquesta picada li afegim la metla torrada, li afegim esparvabor, i això ens dona color. I un consell que bordonc, en aquestes picades, si voleu, li afegiu dos bocinets de xocolata negra. Xocolata negra 70%. Això li dona un toc aromàtic molt bo en el darrer moment. Una picadeta amb un pot de xocolata per damunt. Li dona un color molt interessant, un aroma així a xocolata, queda molt bo. I a més, moltes de les receptes de cuina mallorquina duen xocolata. Hi ha conill en xocolata, gambes en xocolata. Vull dir que aquesta picada té diverses funcions. I segons quines receptes, ja t'ho dic, és indispensable. Uns escaldums sense una picada de metles no m'ho surten.
Idò, mira, vull picar mos a dur fins a aquesta picada tan original que mos ha proposat en Juan Antonio Fernández per aquest estiu i a la picada estrella per afegir a totes les receptes que facem. Idò, com sempre, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
No, gràcies a vosaltres per la convidada i, com sempre, dic que molt bon profit i bona companyia.
Una dana no és cap broma. La pluja intensa es pot convertir en una emergència real i fer desbordar torrents i produir talls a les carreteres. Protegir-te comença per estar informat. Segueix, mitjançant els canals oficials, les recomanacions bàsiques, com ara no fer desplaçaments innecessaris. Davant una dana, precaució màxima. Evita els riscs. La informació pot salvar vides. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Anivem amunt, que se van amagrir molt en el moviment. Jo ja era casada. I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me contava Sant Joan, el 36 o 7 antes de jo néixer, va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordelles de xeixi i nosaltres en la reacció i això mos vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabioler havia anat per mi i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Miseri, que això ho va ser una miseri.
Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Com dius l'estiu? A tu te piquen els moscars o no?
No.
No?
No.
Val?
Ni els moscars, ni els grumers, ni...
Res, no te pica res.
Jo tinc de tenir la sang.
Ni el cap, no te pica res.
Bueno, sí. El cap, sí. Però de tenir la sang rabiosa o qualque cosa d'aquestes, perquè els bitxos habitualment no me solen
picar. Bé, bona cosa. I tu te piques amb facilitat?
Això sí. Té molt val fer. Tens la coa... Com diuen, no. Tens la coa de paia. La sí. Metge molt curta.
Exacte. I de picar la nostra paraula. Vinga, a veure per on ha duit avui la paraula polisèmica del programa en Toni Camps en aquesta secció de paraules de pel·lícula.
Clar, comences a pensar què és el que pica. D'entrada, piquen els ocells. A l'any 1963, Alfred Hitchcock mos posava la pell de gallina amb aquesta Los pájaros.
How do you do? My name is Alfred Hitchcock and I would like to tell you about our good friends, the birds.
That's the damnest thing I ever saw.
Birds just don't go around.
Quina picotada li peguen a la seva pobra Tippi Hedren, per favor.
Tippi Hedren i Rod Taylor, Jessica Tandy i Suzanne Fleischett eren els protagonistes d'aquesta pel·lícula. Una jove de l'alta societat viatja a un poble d'un jove que acaba de conèixer amb uns ocells per un regal. Quan arriba, els ocells embogits, tots els ocells del poble, comencen a atacar salvatjament en els habitants dels llocs. És una pel·lícula meravellosa, una de les més surrealistes i personals del mestre de suspens, que era Alfred Hitchcock. Quan la majoria de bones històries de terror està basada en una simple premissa. I si Substituint el que és normal per una cosa anormal. Què passaria si els ocells de sobte se posassin a atacar a la gent? Terrorifica amb molt, molt poc. És una d'aquestes narracions que provoquen molt més amb molt menys. Va suposar un abans i un després a les pel·lícules de terror. De fet, hi ha una sèrie de seqüències que han estat mil vegades imitades, com la de Tippi Hedren seguda en el banc de l'escola esperant que surtin els nins sense cap so i ocells posant-se a darrere d'ella.
Sí, sí, la banda sonora.
És magnífica. És magnífica.
I aquells periquitos dins la gavi...
I que tornaven...
Que no sabem quina responsabilitat tenen.
No sabem què és el que...
Però la poden tenir tota.
La poden tenir tota o poden no tenir-ne
no. cap. Exacte. Això era la màgia d'en Hitchcock, en part. Te deixava sempre amb aquell... I sí, com tu deies, I què pot passar després d'això, el que vulgui el mestre?
Exacte.
Vinga, què més pica?
Piquen ses aranyes. Com li picaren a Peter Parker per convertir-se en Spider-Man. M'encanta la frase de la sèrie d'animació d'Amazing Spider-Man amb aquests Ramones que feren una versió dos whatever Spider-Man. De Spider-Man fa el mateix que fa una aranya. A Spider-Man li pica una aranya radioactiva, se converteix aquell adolescent, se converteix en superheroi i dona tant que té quatre sagues cinematogràfiques. És a dir, quatre directors dirigeixen una sèrie de pel·lícules sobre aquest superheroi. El primer de tots va ser Sam Raimi a l'any 2002, 2004 i 2007, que li deia a Tobey Maguire, Kirsten Dunst, William Dafoe, James Franco, Alfred Molina, Rosemary Harris i J.D. Simmons, del qual tornarem a parlar d'aquí una estoneta, i feia Spider-Man tal qual, així, Spider-Man 1, 2 i 3.
Jameson, Alemanya! ¿Quién es el fotógrafo que saca las fotografías de Spider-Man?
No sé quién es, nos las envía por correo.
¡Mientes!
¡Se lo juro!
Él me pondría en contacto con Spider-Man.
Es que no sé quién es.
Pues entonces no me sirves.
Suéltalo, tipo duro.
Hablando del rey de Roma.
Spider-Man sabía que ambos estabais juntos.
Oye, nene.
Me encanta. Entre en William Dafoe, es doblador en William Dafoe. ¡Alemanya! Es maravilloso. És molt agradable, molt divertit, molt simpàtic, molt confortable i encara que tingui algunes arrítmies, és una saga de Spider-Man trepidant. És un meravellós i entranyable còmic fet pel·lícula.
Molt bé, i del primer director, Sam Raimi, tres pel·lícules. Segon director.
Dues pel·lícules, Mark Webb, The Amazing Spider-Man.
Te vas a quedar una temporada con tus tíos. Aquí estarás seguro.
¿Y a dónde vais?
Mamá y yo tenemos algo que hacer.
Quiero ir con vosotros.
Tenemos que irnos.
Andrew Garfield, Emma Stone, Reeve Ifans i Dennis Leary són els protagonistes d'aquestes dues pel·lícules, 2012 i 2014, de The Amazing Spider-Man. És possible que sigui molt més fidel en el còmic original i que els actors interpretin millor i siguin millors actors. Però la direcció s'aprèn massa seriosament aquest envoltori de còmic familiar i no va acabar de... no acaba de funcionar.
I el següent, qui va ser?
El següent va ser John Watts, aquest sí. Quatre pel·lícules, 2017, 19, 21 i 26. Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Jon Favreau i Robert Downey Jr. És Spider-Man al món dels Vengadores.
¿Eres el Spider-Man de YouTube? ¿Reunirías un ejército de arañas?
No.
¿Me pruebo el traje? ¡Cómo mola!
A los ricos y poderosos como Star no les importamos.
El ferry de las armas ilegales salía y media. ¡Lo habéis perdido!
El mundo está cambiando, chicos. Nos toca a nosotros.
Es una saga. Aquí me funciona todo. El to de comèdia, la proposta de superheroi adolescents a dins el món dels Vengadors, història romàntica entre els dos personatges, el ritme trepidant, l'actualització d'aquest superheroi, és Bueno, això és una saga, realment, d'aquestes de crispetes i refresc, que te les menges unes darrere l'altra i t'ho passes beníssim. Jo m'ho pas beníssim. Amb aquestes llences d'en Sant Raimi, m'ho pas beníssim.
I de Raimi Web Watts, i ara, la darrera proposta relacionada amb Spider-Man, quina és?
Aquesta és brillant, absolutament brillant. Això sí, no és apta per epilèptics.
Tengo que comprarme pantalones. Espera, ¿por qué la voz en mi cabeza es tan alta? ¿Qué?
Oh! ¿Estás bien?
¿Qué? ¿Por qué sudo tanto?
¿Por qué sudas tanto?
Cosas de la pubertad. No sé por qué he dicho eso. No estoy en la pubertad.
¿Qué están sentint?
S'estan sentint la versió animada d'un Spider-Man lletí, que nom Miles Morales. En realitat, no és Peter Parker. És un univers paral·lel. Aquí on Spider-Man és un personatge lletí. És la versió més audaç i original que té el superheroi. És fantàstica en tot, en ritme, en animació, en història, però sobretot artísticament, perquè cada personatge té una estètica distinta. Un té aquarela, l'altre és pop art, l'altre és vintage, l'altre és còmic en blanc i negre. Cada seqüència té una forma diferent. És absolutament brillant, això sí, ho dèiem abans, no és apte per epilèptics, perquè se n'han duit el ritme del còmic a l'era de TikTok i de les xarxes socials, és a dir, els planos duren 12 segons, un segon, mig segon. Si els personatges parlen, t'enfoca tu amb una estètica, m'enfoca jo amb una altra estètica. Surs dient, no sé què he vist, però m'ha flipat. M'ha flipat. És meravellosa.
Bé, aquesta...
Te posa d'agrada l'animació, no, però... Clar.
Animació Spider-Man... Se diu així, no? També?
Exacte.
Molt bé.
Exacte.
Molt bé. I què més pica? Va.
Els peixos.
Els peixos, efectivament.
I si són grossos, encara més. Big Fish, de Tim Burton.
Narcisos.
Son tus flores favoritas.
¿Cómo has podido encontrar tantos?
He llamado a todas las floristerías de 5 estados. Les dije que era la única manera de que mi esposa se casara conmigo.
Ni siquiera me conoces.
Tengo el resto de mi vida para conocerte.
Ai, que hermosa és aquesta pel·lícula.
Ai, Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Kudrup i Jessica Lange eren els protagonistes d'aquesta Big Fish del 2003, aquí on Tim Burton desplegava les seves ales romàntiques i fantasioses i mos feia volar. Un jove torna a casa seva per estar amb son pare, amb qui no té molt bona relació en els seus darrers dies. Son pare està molt malalt i s'està morint allà. L'haurà d'escoltar aquelles interminables històries de la seva joventut. És una pel·lícula màgica, en sam necessari perquè hi piquin els fans de Tim Burton, els d'Albert Finney, els descontes ben narrats que no s'assemblen a cap altre, i sobretot els fans de la pesca d'animals mítics.
M'ha encantat aquesta explicació, així com ho has contat, aquesta sinopsi. Big Fish, molt recomanable. I l'actor és el mateix.
Sí, repetim actor, repetim Ewan McGregor, però aquesta vegada se'n va a pescar salmons a Yemen.
En efecto. Pero a los pescadores, según he notado, les da igual si soy moreno o blanco, rico o pobre, si llevo chilaba o botas de pescar. Solo les importan los peces, el río y el deporte que practicamos. Para los pescadores, las únicas virtudes son la paciencia, la tolerancia y la humildad. Eso me gusta.
Ai, Lasse Armstrong, que en sap també de fer pel·lícules guaves, aquest director. La pesca del salmón de Yemen, l'any 2011. Ewan McGregor, Emily Blunt, Christine Scott Thomas i Arm Wackett són els protagonistes d'aquesta pel·lícula magnífica. Aquí on un doctor de biologia marina li demanen que posi en marxa un projecte per s'introducció de salmón a Yemen. Per contentar tot, a un xec àrab, a qui li encanta la pesca amb mosca? Té el to, s'encant, els diàlegs i l'atmosfera de les bones comèdies ingleses, amb una trama molt simpàtica per absurda. És una història per a gourmets de la comèdia suau. És millor les xerrades entre els dos antagònics protagonistes, com aquesta que sentíem, aquest trosset que sentíem. És una pel·lícula molt guapa de veure.
I vos recomanes llibre, que jo primer vaig llegir el llibre, després la pel·lícula, vos recoman molt, molt el llibre. I per on anem ara?
Ai, mira, a Jon Favreau i a la resta del repartiment d'aquesta pel·lícula li va encantar fer-la. I se nota en cada una de les seqüències. Estem parlant de Chef.
¿Qué es esta locura, eh?
Es carne asada, pruébala.
¡Wow!
¿Te gusta?
Sí.
Vamos a cocinar así.
Va a hacer una reseña el crítico más importante y te entran ínfulas de artista. Sé artista en tu tiempo libre.
Es... Ay, es que vamos a cocinar así. Y tú sos de cine, digan, voy a cocinar así.
Y voy a montar una food truck.
Y voy a montar una food truck, exacte. Jon Favreau, es que era, es que és un dels personatges de Los Vengadores, també és director de cinema. A més, li encanta la música llatina, li encanta el funky i li encanta cuinar.
Ja està.
Aleshores, va dirigir aquesta pel·lícula, que bon, ell era el protagonista, companyies de Sofia Vergara, John Leguizamo, Scarlett Johansson, Robbie Downey Jr., Dustin Hoffman, una sèrie de... un munt d'actors amics. Un xef perd la seva feina perquè se nega a acceptar les exigències del propietari i munta una food truck amb el seu millor amic i el seu fill. És una etapa de bon cinema sense cap pretensió d'alta cuina, de digestió molt fàcil. La mos menjam d'una mossegada i te deixa un gust excel·lent. Té un to de comèdia amable, molt jugera, però tremendament simpàtica, fresca i alegre. I com dèiem abans, a Jon Favreau i a la resta, se nota que li encanta el que està fent. I tu... i t'ho transmeten.
Sí, 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 m'assum a la crítica. I em va que acabem aquesta secció d'avui dedicada a la paraula pica.
En aquesta és un professor que pica en els seus alumnes perquè cada vegada siguin millors. El que passa és que a vegades els pica una mà, un puntet massa violent. Estem parlant de Whiplash.
Esto sí que me mosquea. Alguien está desafinando mucho. Antes de que siga haciéndolo, ¿le importaría a esa persona identificarse? Trombones. 5, 6, ¿sí? Es aquí.
La primera pel·lícula llarga de Damien Chazelle, és que després va ser director de La La Land, ja li va valer l'aplaudiment de la crítica i del públic en aquesta Whiplash. Miles Teller i J.K. Simmons, que interpreta en el professor psicòpata, mos conta la història d'un ambiciós estudiant de bateria que és fitxat per participar en el millor conjunt de jazz del centre per un professor tan talentós com psicòpata. Podria passar per una pel·lícula que ja has vist, perquè és la típica pel·lícula de superació, aquí on van picant, fins que un moment donat se supera, però resulta d'una emoció total i absolutament primària que t'arrossega en el seu entusiasme. Està perfectament executada en ritme, muntatge i desenvolupament narratiu. Pots no estar d'acord amb la idea que du en aquest professor a fer el que fa. Però el resultat és espectacular.
Toni, que no te piquin els moscars.
Que no m'ho piquin.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, entre avui i demà.
Platja i picar, podeu imaginar cap on anar, on picar és fer un petit forat a la pell amb el bec o amb el fibló, que és una punxa de l'animal. I en els mesos d'estiu està més exposat en aquestes picades. Andrea Lucas, crec que mos pots ajudar.
Sí, durant l'estiu mos poden trobar tot tipus d'animals o insectes, però quins són els que normalment mos piquen? Na Carmen Díaz, infermera de atenció primària al Centre de Salut de Palma Nova, mos ha contat.
En verano lo más habitual es el mosquito, avispas, abejas y del mar la medusa.
Podéis decir a gritos que es la capital de Europa, podéis ganar la liga, podéis ganar la copa, afirmaréis seguros que es la capital d'Espanya.
Els grumers són traïdors durant la temporada de platja, però no passeu pena perquè si vos pica un grumer podreu seguir els consells de Na Carmen.
Si nos pica una medusa, lo primero es mirar si nos ha dejado algún resto de tentáculo. En ese caso, hay que retirarlo. Nunca con las manos, porque nos puede picar en la mano también. Siempre pues, con alguna superficie dura. En este caso, pues, podría ser una tarjeta de crédito, el DNI. Entonces, con esto pues, intentamos arrancarlo de la piel. Luego, no hay que tampoco lavar la zona con agua dulce. porque de esta manera activamos las células que quedan en contacto con la piel, en la que hay como unos pequeños arpones que rompen y entonces nos pica más todavía, ¿vale? Nos hace más reacción.
Una picada de vella o de vespa fa molt de mal i pot provocar complicacions greus si sou al·lèrgics. Però sabíeu que la picada de vella i de vespa són diferents?
Pues si nos pica una abeja o una avispa, pues la diferencia es que la abeja te deja el aguijón dentro. Entonces hay que quitar el aguijón. Intentando presionar alrededor de la picadura, se suele ver un puntito negro, entonces hay que sacarlo. Y la avispa, por el contrario, no deja el aguijón dentro. ¿Qué hay que hacer? Pues puedes intentar aplicar frío en la zona para bajar la inflamación y también aplicar un antihistamínico. Y luego ahí la diferencia hay si eres una persona que tengas alergia. Entonces ahí pues hay que ir corriendo a un centro sanitario para recibir ayuda médica.
Des de que som petits i des de que els nostres padrins eren petits, mos han donat una sèrie de remeis que han passat de generació a generació. I les han cregut. Però necessitem ciència per desmentir certs mites.
El típico de que echar orina, hacer pipí y ponerte, pues eso no es bueno. Y sobre todo te decían antes con barro, pues haz un pipí aquí al lado y hacemos una pasita de barro y la ponemos encima. Pues no, porque es una herida y al final estás metiendo pues toda la suciedad del suelo dentro y puedes hacer una sobreinfección. Entonces siempre, menos la picadura de la medusa, todas las otras heridas, lavarlas con agua y jabón, que esté bien limpio, aplicar hielo local sin contacto directo con la piel para no hacer una quemadura. Y vigilar, si tú ves que no evoluciona bien, pues ya ir a un centro médico para que te den antibióticos orales o antihistamínicos.
Idò, gràcies, Carmen, perquè mira que importants són aquests consells, i quantes coses mos han contat i les hem anat fent. Vinga, una pausa, que mos queda anar a baixar barrera.
Vida promovida por el ayuntamiento. Poder rocar a tierno o a barranco que haya, pero al llegar a agosto vaya, vaya.
Viu l'estiu, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9...
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan arriba la primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Els animals, sí, perquè pica molt. Mantenir.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sec a Veneta.
IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Públic. Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Benvinguts en aquest programa de Disbauxa.
Però per què t'hi arres així?
No ho sé.
Globo Estèlio? El reggaetonero se arren així realment quan canten.
Titi me pregunto...
Tengo una novia. Hoy tengo una, mañana otra.
A IB3 Ràdio, Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Divendres a les 8 del vespre.
Fins les 11 serem aquí.
Seràs tu.
Hem de deixar aquesta comèdia, per favor.
De dilluns a dijous, a les 10 del vespre, entre avui i demà.
La vaig conèixer a una festa a la piscina i vam ballar aquella música amb verina. Vam tastar aquella salsa que tan pica, que tan pica. I entre cervesa i bombolla...
Salsa picana, salsa coent, i així anem arribant en el final d'esguió que hem picat, com a bojos en el teclat. Si vos ha agradat, picau de mans i guardeu-vos picar de peus per aquells que manegen el món com si fos seu. A la producció i redacció, l'equip de Diacorde, a Paula Mas, Antoni Camps, Andrea Lucas, en el control tècnic mos ha acompanyat avui en Andrea Sánchez. Gràcies, com sempre, als companys de documentació, producció i assessoria musical d'IB3 Ràdio. Arriba el moment de baixar barrera i ho feim amb un home que li dona una altra dimensió a la paraula picar.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Mateu Xurí, entre d'altres coses, glosador, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, molt content de ser amb altres.
Gràcies per ser-hi. Si a tu te dic picar, que és la paraula polisèmica d'avui, que és el primer que te ve en el cap?
Jo crec que segurament pensaria en mon pare, que era picaparader, i picava molt, no? I sí que tenc com una imatge seva amb un uixol, que era una eina petita que picava en la paret, no? I segurament seria la imatge que m'aduria la paraula picar.
Aquest so, que deuria acompanyar contínuament aquesta feina. Clar, nosaltres picar, pensàvem en Mateu per allò de es combat de picats. Un home com en Mateu ja no podria viure sense glosar.
Segurament no. Segurament jo sempre dic que la glosa per jo és una qüestió vital. Diguem, és una manera d'explicar el món i d'entendre el món, i com dius, ser gloser de picat són ser gloser emblema, no? Els glosadors de picat històricament a Mallorca han estat els més benagloriats i els més ben valorats. Jo crec que picar, en tots els sentits de la paraula, sempre és interpel·lar qualcú. Digues, és com a tres, és aquest sentit de, escolta, quan tu piques a la porta, estàs interpel·lant qui hi ha a l'altra banda. Quan tu vas a fer picades, no, a menjar, sí, també interpel·les qui tens de vora, comparteixen amb qui tens de vora, no? Per tant, potser el punt en comú de totes les seccions de picar seria interpel·lar el còmetre qualcú altre.
I és vera que al final trobàvem la relació en aquestes paraules polisèmiques. Teniu una agilitat brutal, Mateu, en el teu cas, que va per davant, la llengua o el cervell? O no te n'adones, és quan toques piano, que no saps que va primer?
A vegades pot passar. Jo sempre dic que el glosador canta i crea al mateix moment, diguem, però que pot ser el cervell preveu una mica més endavant d'allò que estàs cantant, no? Com si el cervell te proporcionés els versos posteriors que tu diràs. Però hi pot haver moments de superimprovisació en què la llengua i el cervell van junts, o no sé si a vegades van en direcció contrària i tot, saps?
Sí, sí.
Però sí, sí. Sí que és cert que hi ha una tècnica, hi ha una pràctica constant. Nosaltres, els glosadors, ens veiem cada setmana, practicant, ens posant proves uns amb els altres. Vull dir que era tota una part de preparació i de treball perquè després aquesta improvisació pugui fluir.
Clar, importantíssim, també. I un combat de picats, si anem en el combat, sempre és entre dos o no?
Volien dir que genuïnament, essencialment, el glosat de picat és entre dos, perquè sempre és una pregunta-contesta, és un atac-resposta, és una invectiva, no? Per tant, és aquest diàleg entre dos. Sí que, no sé si dir modernament, perquè crec que ja fa molt de temps, se fan glosat de picat entre tres, entre quatre, entre més glosadors, però jo crec que sí, que genuïnament glosar és cosa de dos.
Val. I hi ha un temps màxim de resposta, perquè si vos deixen estirau el que faci falta. Teniu un temps màxim?
Bueno, allò que no està bé, que no està ben vist, diguem, és que un glosador quedi en silenci, no? És a dir, que quan te fan una glosa, tu t'agafin massa temps per pensar. Si això ho feim a damunt un cadafal, a dins d'un bar, a dins d'un teatre, allà on sigui, quan quedes en silenci, que pot passar, tot d'una ja notes incomoditat de la gent que t'escolta, i la teva mateixa. Per tant, hi ha silencis que poden gestionar i que poden teatralitzar una mica, però l'improvisador, el glosador, sempre ha de demostrar aquesta capacitat, no? Aquesta capacitat de contestar tot d'una allà on li demanen, allà on li han envidat. Ara, la glosada, la performance, diguem, pot durar allò que vulguem, no? Un temps màxim establert. Compten que dos glosadors històrics, en Joses de Leró i en Catiu, vàrem fer un glosat de més de 8 hores. No? Per tant, ho podrien dur a l'extrem de veure qui aguanta més glosat. Sí, en el cap i la fi, un combat de picat és és un diàleg i és una ajuda entre un i altre, no? A partir de microarguments creem una glosada, un macroargument conjuntament.
Val. I qui guanya?
Guanya és qui no perd, diuen. Però jo crec que guanya el combat quan els dos glosadors o glosadores, tots dos, estan en plenitud. No? Quan som en aquell clímax que tenim el cervell que mos bull i que mos podem envidar un ens altre i que podem glosar a partir de qualsevol temàtica, però que tots dos estem en aquell moment de ser neurones despertes i a la màxima ebullició. Jo crec que aquí és quan guanya la glosa. Però que guanyi un dels dos glosadors és una cosa que no té gaire sentit, perquè si tu... I jo glosant, i tu estàs molt lúcida, però jo no te segueix la pista, ja. Difícilment podrem fer un bon combat de picat.
M'agrada, no? M'agrada aquesta idea de que guanya la glosa, eh? Sí, sí. Mm-hmm. I de qualsevol tema se pot fer una glosa?
Sí.
Sí, eh?
N'hi pot haver de més espinosos que d'altres. Mm. Hi pot haver qualque tema que tu, com a persona, no hi hagis meditat, no hi hagis reflexionat, no tinguis una opinió creada damunt d'aquell tema. I, per tant, te pot posar en conflicte a tu mateix, diguem, no? Mm. I pot ser més difícil glosar sobre aquest tema. En canvi, pot haver temes que tu tens una opinió més clara, que fins i tot tens una opinió compartida amb qui t'escolta, no? I, per tant, és més fàcil. Però qualsevol tema susceptible de ser glosat.
Val. Per exemple, la crítica política s'ha d'expressar millor si és cantada, no?
Jo crec que tant la crítica com la lògica, quan la cantam, podem dir tot allò que segurament no diríem de forma parlada. Mm. No? És a dir, la glosa, allò que mos permet és anar una mica més enllà tant en la crítica com en la lògica, tant en la crítica política com en la crítica social. Vull dir, és una mica igual quin és el tema concret, no? Mm. Però sí que la glosa mos permet poder anar una mica més lluny. És a dir, utilitzem el llenguatge d'una manera, amb una forma, amb un embolcall que permet fins i tot que puguem insinuar coses que no han dit. Mm-hmm. Jo record sempre quan jo començava en ser glosador majors, que la Montoni Socias Tauler, glosador il·lustre de sa poble, me va dir, sa glosa no se mostra, només s'insinua.
Fantàstic.
Per tant, com menys coses diguis i més n'hagis fet exurar per allà enmig, millor.
Que no és gens fàcil, eh? Que això té molt de mèrit. Aquest programa s'emet de 10 a 11 des vespre, se redifusiona a les 5 des de matí, però te demanaré, Mateu, que fas abans d'anar a dormir, si tens algun costum.
Tenia un costum molt bo, que era llegir, i que ara he de dir i he de confessar que he canviat bastant per surt del mòbil.
Ah,
I és una cosa que puc fer una reflexió, crec que compartida, que com a propòsit serà deixar el mòbil abans d'anar a dormir, perquè sí que crec que individualment i col·lectiva tornem una mica esclaus o dependents de les pantalles, i crec que no mos fa gaire bé.
Llibres i pantalles, és quasi 50% de lo que contesten els nostres convidats en aquesta secció. Hem d'acabar amb una cançona. De quina mos proposes, Mateu?
Ja que parlem de llibres i de somnis i de Cavallet de Serp, d'en Guillem de Fac.
Preciosa. I amb aquesta direm en els oients fins demà, i en Mateu Xurí, moltíssimes gràcies i bon estiu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quan ja fa la gentera no es que estigui mal sofrit, es que tinc que pega un crit.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Per no rebentar en plorera. Tantes coses voldria, tantes coses vull. Els somnis que tenia han passat per ull. De les papallones que he perseguit, sol tinc la polsina que em tanyeix el dit. cavallet de serp que tant hem calçat, sols remenes l'aire d'un món esbutjat. Mala pesta sa cantada i mala pesta sa cantador, mala pesta sa cançó i mala pesta sa tonada. Dormir despers el meu veure mai no fa que va sa son, mala pesta el que em fan creure que en cançons tot se compon. Els somnis que paren un camí no hi ha enlloc, no arribaren, els va matar el fred. Just a banda i banda del mateix camí hi ha uns avellaners que mai no han florit. De les papallones que he perseguit sol tinc la polsina que em tanyeix els dits. Cavallet de serp que tant hem calçat, sol remenes l'aire d'un món esbutjat, d'un món esbutjat, d'un món esbutjat. A on són els somnis? A on són els somnis?